Escoltes A mig matí.
Sintonia de Cine a mig matí. Com sempre, amb Antonio Barrero, molt bon dia.
Bon dia.
I Raül Riera, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Bé.
Sí?
Sí, no, Raül?
Sí, sí, jo una mica corrent tot el dia, però bueno, és el que toca, no?
Per variar, sempre
és el que toca, és el que toca.
Sempre vas de pressa, no, home, no, amb calma.
Amb calma, amb calma, té raó.
Tot surt, tot acaba sortint.
Sí, 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 és veritat.
Doncs som-hi, parlem de cine i em sembla que avui parlarem, ens centrarem, no?, en la producció.
Sí, donat que enguany el FICAT d'aquesta edició està dedicada a la figura dels productors i productores, m'ha semblat que seria interessant una mica que parléssim sobre què és això sí, de la producció i què són i què fan aquestes persones, aquesta figura que és fonamental en qualsevol producció cinematogràfica.
Mm-hmm, perquè pensem en producció, Antonio, pensem en els diners, però va molt més enllà, no?
Va molt més enllà, evidentment, sí, no són els diners només. I quedar-nos només en aquesta idea seria molt pobre. El productor realment és el responsable global de tota la producció. De fet, és l'amo de la pel·lícula.
Mm-hmm.
Fixeu-vos, per exemple, que quan hi ha un Òscar o hi ha un Goya o un Gaudí a la millor pel·lícula, qui puja a recollir-lo no és el director ni els actors, puja el productor o productora. De fet, és el responsable últim i la pel·lícula és seva i és ell qui finalment acaba decidint en certa mesura el futur i bueno, tot el procés de producció i postproducció que ara explicarem.
Molt bé.
I val a dir també que és cert, i en molts casos així passa, que hi ha molts productors que també són directors alhora. Vull dir que hi ha molts... aquestes figures de vegades es barregen. D'aquí que quan parlem de producció sembla que sigui sinònim producció de pel·lícula i no, el productor i la figura del productor i la feina que fan productors i productores és molt diferent de la que fan els directors i intentarem explicar-ho avui, si més no. I vosaltres m'ajudareu, no?
Sí, sí, som-hi, no? Home, jo, a mi jo et dic que a mi el que se'm ve al cap quan dius producció és diners.
Sí, sí, sí. Perquè això no? Ho he dit jo, sí.
Això és... Sí, sense entrar, diguem, no? És l'únic que...
Evidentment.
Totalment desconeixença de... Ara, amb això de nom,
i evidentment, és la tasca més fonamental, perquè sí. Si no hi ha diners, no hi ha res.
Sí, exactament.
I no només en l'àmbit del cine, i en qualsevol branca, és a dir, en qualsevol nivell, si no hi ha diners, poques coses es poden fer.
Sí.
Tot i que, bueno, per això estem aquí amb la gent del FICA també, que ho fem sense diners tot.
No? És veritat.
Exactament.
Però segurament que dic que això només és una petita part, clar, a partir d'aquí.
Que està molt bé recordar això, Antoni.
Sí, sí, ho hem d'anar recordant de tant en tant, que aquí hi ha una gent molt corranta que treballa moltes hores a canvi de res.
Per la cara, per la cara.
De res, diríem, econòmic.
Econòmic, sí.
Doncs bé, els productors i productores de cinema són les persones o empreses, de fet, moltes vegades persona i empresa també es barreja, que són les encarregades dels aspectes organitzatius i econòmics de l'elaboració d'una pel·lícula. Complementen l'activitat creativa del director. El director és el que, diríem, d'alguna forma crea la part artística i el complement, diríem, el que ho acaba de arrodonir tot és el productor. La seva tasca, la dels productors i productores, és iniciar, coordinar, supervisar i controlar tots els aspectes, com ara l'obtenció de fons, la contractació del personal, organitzar la distribució i finançar la pel·lícula. Els productors prenen part en totes les fases del procés cinematogràfic, des del projecte inicial fins a la conclusió. I els bons productors, de fet, estan presents en tot el procés, tant en la preproducció, durant el rodatge, i després en el muntatge final i, evidentment, amb tota la tasca després de comercialització de la pel·lícula. Els bons productors n'hi ha que... Bueno, hi ha de tot.
N'hi ha que passen una mica, no?
Sí, n'hi ha que passen més i d'això també moltes vegades depèn del futur de la pel·lícula. Quan un productor s'involucra, realment arriben a més bon port que les altres. Però, evidentment, és com tot. Hi ha gent més implicada i menys. Fem una mica d'història mínima. En molts aspectes, la tasca del productor, com hem explicat, se superposa moltíssim amb la del director. I en especial pel que fa al control del repartiment artístic i en el de la selecció de l'equip. L'equip artístic gairebé sempre té la major part de les vegades la paraula al director. No sempre. En moltes vegades és amb coordinació i en molts àmbits, en molts aspectes, en moltes produccions, ho decideix només el productor quan aquest és una figura important. sí que en la selecció de l'equip tècnic la feina important la fa sobretot el productor, és a dir, contractar el director de fotografia, el muntador, el personal que farà els efectes especials, el director artístic, els músics, etc. Tot això és feina del productor en la major part dels casos.
Aquí ha de tenir una molt bona sintonia amb el director.
Sí,
no?
També és veritat. Sí, quan no hi ha sintonia, això el producte final se'n ressenteix. Vull dir, ha d'haver una molt bona coordinació i d'entrada l'arrencar qualsevol projecte, si d'entrada l'arrenquen junts, això sempre arriba a bon port. Quan hi ha un productor que contracta, que busca un director, sí, però ha d'haver molts diners pel mig, perquè al final el producte surti bé. És el cas, per exemple, del que va passar ja amb el cap, i no ho tinc això, no ho teníem al guió, amb l'última pel·lícula del Villaronga, que va fer una pel·lícula sobre un nen rei, amb molts diners, i de fet va fer una gran superproducció, i de la que no em parla pestes, perquè no es va posar d'acord. Ell, Villaronga, a més, té un ideari molt concret, molt clar, quan treballa, quan dirigeix, quan fa tota l'escenografia, i aquest productor imposava. Hi havia molts diners, i com que imposava i hi havia diners, li va fer el que el productor volia. I el Villaronga no se'n sent responsable d'aquesta pel·lícula, tot i que és una meravella. En quant a producció, és del més gran que ha fet.
No se la va fer seva 100%.
No se la va fer seva, no, ni és que ni 50%, perquè...
Home, si es va trobar, doncs, amb aquest topall, no?
Però finalment, clar, també és veritat que moltes vegades per poder subsistir has d'agafar encàrrecs, tot i que no et vingui de gust, portar-los a un terme, perquè finalment també vius d'això. Doncs bé, aquestes atribucions que explicava van significar, per exemple, que durant els primers anys de la indústria cinematogràfica de Hollywood, el productor fos en gran manera el responsable de l'estètica i del contingut dels productes. Era el responsable de tot. A principis del segle XX, el productor també solia tenir el control creatiu final del film, molt més enllà dels directors. Un cas famós va ser el de Howard Hawks, un dels productors més famosos de Hollywood, que va exercir un ferri control sobre els directors que contractava i no els hi permetia anar més enllà del que ell volia. Quan va començar el declivi dels estudis de Hollywood allà entre els 50 i 60, el control creatiu, afortunadament, va anar passant de mica en mica a mans del director. I va ser amb les creixents necessitats, sobretot de finançament i de màrqueting provocades per la renovació de la indústria cap als anys 80-90, que el productor va tornar a ser una figura clau, i alguns d'ells són figures tan identificables com qualsevol director per les característiques de les seves produccions. Vull dir que va haver un moment inicial, Hollywood, que va marcar la pauta entre els anys fins als anys 50-60, que eren ells els que decidien. A partir dels 60 fins al 80, el director va agafar molta més personalitat, molta més capacitat de decisió, però la falta de diners, de finançament, va fer, a partir dels 90, que una altra vegada el productor tornés a agafar cos.
I sí, que ha anat variant, no?
Ha anat variant, sí. I bàsicament és això, per la qüestió econòmica.
Uh-huh.
La paraula productor es fa servir indistintament per designar tant la figura de l'empresari com la del professional encarregat de liderar la producció de la pel·lícula. En algunes ocasions, aquestes dues figures coincideixen en la mateixa persona, però en altres casos, l'empresari, quan té diners, delega aquesta responsabilitat a un professional. Segons la nostra nomenclatura i una mica com ens movem aquí a Catalunya, quan es parla només de productor, normalment es parla de l'empresari. I quan es vol identificar el professional que està allà al peu del canó, es fa amb les denominacions de productor executiu o director de producció. És a dir, són figures que coincideixen en molts casos, però quan el productor és un senyor que manega diner i que pot contractar, llavors contracta un OT, ja treballant amb ell, un productor executiu o un director de producció, que és qui fa realment la feina de camp, la feina de treball.
Aquí em sorgeix un dubte, que és quan, perquè hi ha algunes pel·lícules que tenen diverses productores, no?, darrere.
Sí.
Llavors, aquí suposo que es designa una en concordança amb les tres o quatre productores.
Home, es deuen repartir les feines,
sí,
no?
Sí, normalment sol ser una la que té la veu cantant quan és una producció que s'engega a partir d'una idea d'una producció. En molts casos, quan es neix ja com a coproducció, sí que hi ha una mica de repartiment de tasques. Però normalment les produccions solen sortir de l'ideari o de la proposta d'una productora, que després, conforme s'avança i conforme la pel·lícula, i sol ser en la fase final, quan es busquen coproductores que una mica intervinguin. Sol ser al final, no sempre. Hi ha altres que no, que d'entrada ja es va buscar una Parlo, per exemple, del cas de Mediterrani, que em ve al cap ara, que d'entrada aquí, perquè faltava un finançament important perquè la pel·lícula pogués anar a bon port, Mediterrani és la de Marcel Barrena i coproduïda per l'Astor Media. Doncs l'Astor Media va anar a buscar de seguida una coproductora grega perquè la pel·lícula es cofinancés de la mateixa manera. Què implica això? Doncs que, evidentment, l'altra coproductora demana que hi hagi uns actors grecs, que hi hagi una part de producció grega, i llavors es reparteixen, diríem, els dividends, els guanys al final, si és que n'hi ha, a parts iguals o com acordin amb el contracte.
Però diríem que el productor executiu seria d'Astor Media,
sí,
que és l'original.
Sí, efectivament. El productor executiu en aquest cas seria l'Astor Media, que és del que ha partit la idea. I, bueno, una mica també, ja us dic, cada producció és un món, sí, i entrar en aquest món és complicat, i segons qui parlaríem de casos concrets i de feines diferents. Molt bé, què cal fer abans de començar una producció? Cada producció es fa d'una manera diferent, ara ho estava dient. No és el mateix crear una pel·lícula que una, per exemple, que una sèrie o un documental. Són fases diferents, temps diferents i productes finals diferents. Un documental requereix una producció més específica i més senzilla, potser, que una ficció. Per començar, hi ha tres aspectes que són fonamentals abans de dur a terme la producció. Primer, el productor, sobretot, i ho dèiem al principi, ha de tenir molt present de quin pressupost disposa. I no es pot escapar massa, perquè si s'escapa se'n va tot és un fiasco i se'n va tot a l'aire. És a dir, ha de tenir molt clar i treballar amb el tema dels diners, tenir-lo molt clar, és bàsic. Vull dir que, ho deies tu al principi, Raül, no es pot menys tenir. És la part més important de la feina del productor, el tema pressupostari. Després ha d'analitzar tota la logística, és a dir, els mitjans que té per materialitzar aquesta producció. I estem parlant des de localitzacions, equips tècnics, càsting, a qui encarregues la feina, ho treballo amb el director, busco el guionista, jo... És a dir, és aquesta feina logística que, evidentment, parteix del productor. I que ja us dic, si hi ha una bona entente amb el director, tot és més fluid i és més fàcil. Hi ha també productors que, quan tenen molta confiança amb el director, durant el rodatge apareixen poc o al mínim possible per no intervenir i no coaccionar. Quan no hi ha bon entente o s'ha fet... Bueno, depèn també, i quan el productor està en el combo i està pendent les realitzacions, el director moltes vegades no se sent gaire còmode, perquè la part aquella creativa, hi ha productors que intervenen molt, n'hi ha que no, que ens estan a l'expectativa, i tot això, bueno, doncs és això que diem que crea unes dinàmiques diferents. I finalment ha de planificar els moments de l'acció, és a dir, cal fixar el calendari, de quin temps disposem, a on rodarem, el treball en si, és a dir, és concretitzar tot el treball i tenir-lo tot molt pautat de principi a final, perquè és bàsic. Si tens per rodar 4 setmanes, no pots allargar-te a 6, ni molt menys anar-te més enllà d'allò que tens pressupostat, perquè és bàsic el pressupost. Moltes vegades sí que durant la realització, quan es comença la pel·lícula, perquè això és un treball continu, aquesta feina de coproducció, de buscar productors associats, es va treballant. I en molts casos, estan rodant, pots començar a ampliar alguna coseta perquè veus que van entrant més diners, però sempre has de tenir molt clar no sortir-te mai d'aquell pressupost que tens fixat. Quins passos? Que, bueno, aquests passos d'alguna forma van implícits a la producció en general, però bueno, recordem-los. Hi ha a la producció de seguir uns passos concrets i específics, i quan es tenen clar tot això que acabo d'explicar ara en aquests 3 punts. El producte final és el resultat d'un tot on conflueix el treball de cadascun dels membres. Cada projecte, en funció de la inversió i de l'abast que es pretengui donar, abraçarà un temps determinat. Moltes vegades aquest temps té a veure amb l'exigència del director. Hi ha moltes vegades que, si el director és un director potent i té molt clar i necessita un dia o 2 més i hi ha un bon entente, això és possible. Si no, sap que aquell dia és l'últim i si has de fer 3 preses i no tens temps més que fer-ne 2, doncs has de fer 2. Si només en tens per fer una, perquè el productor va marcant les pautes i va marcant el calendari. És indispensable muntar un equip que es dediquin a la producció. En funció de la inversió, pot estar compost per 2 o 3 persones i en molts casos l'equip de la producció poden ser més d'un centenar. De fet, en funció de les produccions, estem parlant de pel·lícules d'aquestes que últimament veiem, aquestes grans superproduccions de Hollywood, aquí hi ha més d'un centenar de persones treballant en diferents nivells i amb una escala piramidal amb la producció. Fases. La preproducció és la frase que consisteix en planificar el que es farà, com s'aconseguirà i on es farà. Tenir preparat cada detall és indispensable i així com prevenir els imprevistos que a les grans produccions solen succeir. Aquesta fase de preproducció pot durar des de 6 mesos a 1 any I aquí inclou tot el tema del càsting, de patejar-te el territori, veure les dificultats que hi haurà, els allotjaments, on tindrem els equips, el càtering, tota aquesta feina que, ja us dic, piramidalment va fer cadascuna de les persones que treballen a la productora. Arriba el moment de la producció, del rodatge, i és, diríem, la part central, i que això pot durar, com us dic, si la producció és petita i no hi ha massa diners, 4 setmanes és el mínim, 6 i 8. Una pel·lícula de 8 setmanes, de 2 mesos, ja és una bona pel·lícula.
Però quantes hores pot gravar, més o menys? Depèn, no?
Tot el dia.
Tot el dia.
Tot el dia, sí, sí. Gairebé la jornada de treball no són 8 hores, són 12, 13, 14 hores. I depèn també de l'exigència del director, del com surten les preses.
Però si una pel·lícula és de nit, l'has de gravar de nit.
Evidentment, evidentment, sí, sí. I quan hi tens uns espais i els has llogat, vull dir, sí, tens uns horaris, vull dir, t'has d'adequar moltíssim. I tot l'equip sap que això s'ha d'adequar i no poden haver queixes perquè això en el contracte ja va signar. I parlem tant dels tècnics com dels equips artístics.
Si no s'estableix... Perdona, de nit i en condicions que exigeixi el guió, no?
Evidentment, Mediterrani, l'última cosa que explicava, rodar en alta mar, allò els va suposar una feinada increïble, perquè la càmera havia d'estar dins i fora de l'aigua, rodant aquella alçada en què pugen les persones des del mar, i allò és increïble, allò els va costar molt i van tenir problemes, i problemes reals, d'actors i actrius que van tenir problemes, que els hi van caure l'aigua i que algú va tenir un petit ofec. Sí, sí, passa de tot. I quan la producció, això, requereix d'aspectes que van més enllà del que és actuar en un espai o amb un plató, clar, hi ha complicacions greus importants, o quan se roda la neu, a l'hivern, el fred, amb el vent, el desert, tot això ho complica
moltíssim.
Clar, tot
ho complica, no?
Sí, sí, sí.
Tot això complica. I, evidentment, aquí un productor que tingui tot això molt clar des del principi assegura que l'èxit sigui o no sigui d'una forma o d'una altra. Per això que el paper del productor, que passa desapercebut, és fonamental, és bàsic i és, bueno, us ho dic al principi, quan una pel·lícula acaba i acaba bé i realment té premis i està, i bueno, ara el Carràs, aquesta pel·lícula de la que hem parlat i de la que se'n parlarà, que està recaudant molts diners, molts espectadors, clar, el productor, en aquest cas el coproductor, que també hi ha més d'una productora, l'Astor Media està encantat perquè, bueno, veus que allò ha arribat a la finalitat que volia i, a més, molt més enllà del... I és evident que en aquest cas tot això ha desencadenat un premi, no? Però finalment la gent ha pogut anar a veure la pel·lícula, està realment gaudint de la proposta i, clar, en aquests casos quan el productor se sent satisfet, i ho dic perquè amb el Tono Folguera, productor, hi he parlat últimament, l'he de veure aquest diumenge, i està encantat, vull dir, i parla de Mediterrània o parla de Libertat, però la pel·lícula, ara, La nit dels ulls, és Alcarràs. Bé, i la postproducció és la part final, que és quan ja s'ha acabat el rodatge, i es tracta d'armar-ho tot, de lligar-ho tot, i és la part de l'edició, una part importantíssima, i que aquesta pot durar igual o fins i tot més temps que el moment de la producció, és a dir, podem estar parlant també de 8 setmanes o més del muntatge. Aquí encara es poden detectar possibles errors durant l'enregistrament, i a vegades que s'ha de tornar a rodar quan ja s'ha acabat, hi ha alguna cosa que ha sortit fatal i que la necessites sí o sí, i s'ha de fer un plus i s'ha de... No sol passar moltes vegades, perquè per això es fan més d'una presa, tot i que siguin donades per bones, sempre se'n fa alguna de més. Però hi ha vegades que cal tornar una altra vegada al plató per fer aquell enregistrament que no ha quedat bé. Perquè quan el tens allí en el muntatge, veus que allí allò no quadra de cap manera. I bueno, ja estem a punt, quan la pel·lícula s'ha acabat, per visualitzar-la pel públic. Tot i que està a punt, no sempre està a punt del tot. Parlant de la pel·lícula Alcarràs, quan la pel·lícula es va presentar a Berlín, que va guanyar, la pel·lícula encara no era el producte final. Va ser després, vull dir, van estar fins una setmana abans, van estar retocant la pel·lícula per poder-la estrenar a sales quan es va estrenar a finals d'abril. Per tant, vull dir, no acabes mai, de fet, i arriba un punt que la productora diu, bueno, prou, s'ha acabat, tanquem,
fins
perquè és que
ja.
Els temps són els que són, no?
Sí, sí.
Però sí que realment tot el procés aquest és complicat i això, us posava aquest exemple de que fins i tot un cop acabada i presentada en un festival com Berlín, la pel·lícula que va guanyar Berlín, a més, sí que és la mateixa, però que hi ha cosetes que han canviat, sobretot pel que fa a títols de crèdit, pel que fa a algun tema d'il·luminació, que van de muntatges de croma, també el van acabar de retocar al final, i bueno, és la mateixa pel·lícula, però vull dir que per ells, de fet, van haver encara de treballar fins al final. I després ve aquesta part importantíssima, que és quan s'han de buscar aquests convenis que us deia amb altres productores, i que si l'empresa és petita, evidentment, han d'utilitzar tots els recursos, i en molts casos temes de Verkami, temes d'internet, les xarxes, quan l'empresa, la productora és important, bueno, es tracta de buscar convenis, mirar els calendaris dels festivals, buscar la producció de televisions que puguin també donar suport per la publicitat, buscar les campanyes publicitàries i tot el màrqueting fins a arribar a les sales perquè el públic la pugui veure.
Que déu-n'hi-do, no? Tota aquesta feina que comentes. Sí,
sí. Aquí estic posant-la damunt la taula tot el que és un procés de creació d'una pel·lícula sembla que sigui fàcil, i almenys muntar una pel·lícula són 2 anys. Des de la idea inicial fins que la veus a les pantalles, passen 2 anys. I a vegades, això, els actors ja de vegades ni se'n recorden. Vull dir, quan s'estrena una pel·lícula o quan els conviden a presentar-la en un festival, moltes vegades la veuen als festivals, no?
Però clar, en el cas d'actors o els actors, actrius, que fan un paper, no? Roden durant 4 o 6 setmanes, però després, quan acaben, roden un altre. Els productors també porten diferents pel·lícules.
Sí, sí, clar, sí, evidentment.
Tot això ho fan una feina de diferents,
diferents,
3 o 4 pel·lícules.
Quan uns actors acaben una producció, i us parlo ara d'última aquesta de la Daniela Fejerman, Alguien que cuide de mi, ara acaben de rodar, una vegada acaben, els actors se'n van cap a casa, i sé que, per exemple, Emma Suárez, d'aquí 2 setmanes, ja té una altra producció que se'n va treballar a Itàlia, amb una productora italiana i amb una altra història.
Però els productors també?
No.
Els productors només tenen una pel·lícula...
Poden tenir més d'una engegada alhora.
Clar, és
que... Això sí, però...
Tenir tot això al cap...
Sí, clar, evidentment, és una gran finada. Home, és una finada i és un treball, en principi, ben remunerat, entre cometes, ells dirien que no. Sí, sí, per exemple, l'Astor Media. Ara té, la Custodia acaba d'estrenar Mediterráneo i Libertat, té Alcarràs, té la pel·lícula, un documental Líbano, Costa Brava Líbano, que la presenten, és un documental aquest cap de setmana, l'estrenen a Girona, i després ja està treballant amb el treball previ de la propera pel·lícula de l'Agustí Villaronga. Mm. O sigui, té pel·lícules, això, ja estrenades, pel·lícules que estan a la cartellera rebent tota l'afluència de públic i els parabens i les alegries, i després té això, una producció que acaba d'estrenar, que farà tot el procés ara a partir d'aquí, un cop estrenada a Girona, i una pel·lícula que ja està començant a treballar en localitzacions i amb el director, en aquest cas l'Agustí Villaronga, que és una pel·lícula que rodarà precisament aquí al Camp de Tarragona, i que a més això, me fa molta gràcia perquè hi treballarem amb ells també en alguna coseta. I tot això, clar, un productor té diferents productes que poden coincidir o no amb actors i actrius. Te parlo el cas, per exemple, aquest que et deia ara, de l'Emma Suárez, que té una pel·lícula i ella es desentén absolutament, i fins d'aquí 2 anys, segurament aquesta pel·lícula que s'ha rodat ara a Pamplona i Madrid, ella ni ningú dels
ni sabrà.
Actors, ni sabrà ni se'n recordarà, potser. Vull dir, és així aquest món, és així. Sí,
sí. Clar, és tan màgic que dius.
És una cosa màgica.
Tan irreal.
Irreal, no, increïble, no. I després veus les pel·lícules a la pantalla i dius, ah, sí, mira, m'ha agradat o no. Hòstia, però és que al darrere, abans de dir m'ha agradat o no, hauries de, hòstia, analitzar, i per això pren tant valor quan tu estàs veient una producció que t'agradi, més enllà de que t'agradi o no, hòstia, valores la feinada aquí al darrere. I quan veus aquestes produccions en les que, en molts casos, bueno, hi ha d'aquests actors que fan papers dobles i que doblen els protagonistes, algun d'ells fins i tot que ha perdut la vida. Vull dir que aquest món del cinema és increïble i màgic, sí. Bueno, entre el que us explico i el que em dieu vosaltres, aquí ens estem enrotllant molt avui. Però, bueno, penso que és interessant. I ara, si voleu, si us sembla bé, anem una mica a fer un llistat, no exhaustiu ni molt menys, perquè no he estat d'això tampoc, però dir alguns noms de productors, de productores, de fora, de casa i també més propers. Productors famosos, per exemple, en el temps, i parlo dels principi, productors que aquest primer ja no es viu, el David Zelnick, que va ser el que va produir Allò que el vent s'endugué, una superproducció, aquesta entre altres. Va ser un dels productors importants de Hollywood i que va ser un d'aquests productors que va exercir el poder com a tal i que ell contractava els directors i ell ho feia tot. Dino De Laurentiis va ser un productor italià que va treballar també a Hollywood, però que va treballar amb directors italians de renom, com ara Roberto Rossellini, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Mario Monicelli i altres. Va ser un gran productor, un productor italià nascut a Itàlia i que va treballar amb molts directors del seu territori, però que també va fer produccions a Hollywood, també és mort ja. Un altre productor de nom és l'Irvin Winkler, i aquest ha treballat amb tota la saga del Rocky, de les pel·lícules Rocky, que no sé qui són els directors. I va treballar amb Martin Scorsese, amb una de les pel·lícules més emblemàtiques d'ell, que és Toro Salvatge, i una altra, un dels nostres, que bueno, ahir avui se'n parla, perquè un dels actors, el Ray Liotta, s'ha mort. Sí. Doncs el productor és aquest Irving Winkler, un altre dels productors importants de Hollywood. Un altre productor important, que en aquest cas combina producció i direcció, és l'Steven Spielberg, amb E.T., Indiana Jones, Parc Juràssic, és un altre dels grans i dels importants, i aquest, això, barreja, en aquest cas, direcció i producció. El Francis Ford Coppola, el mateix, un altre productor-director, Apocalipsi Now, El Padrino, de la que n'hem parlat, l'Stanley Kubrick, un altre important, La taronja mecànica, el 2001, aquella de, els ulls, que no recordo el títol perquè és en anglès, l'Alan Sardes, que aquest és francès, aquest va ser el productor de Mulholland Drive, del David Lynch, el pianista de Roman Polanski, aquest és europeu, francès concretament, però que també va treballar molt i treballa encara, perquè aquest sí que es viu, a Hollywood. El Christopher Nolan, un altre dels productors directors per mi interessantíssims, sí, que fa unes pel·lícules que no són de lectura fàcil.
No, gens.
El Batman Begins, el Dunkerque, el Tenet, Insomni, per mi és un dels directors fetitxe, però reconec que és un director que...
Fa
pensar molt i massa, sí. El Kevin Feige, aquest és un productor de la saga de l'univers Marvel, la major part de les produccions Marvel són d'aquest productor, i podríem dir molts noms perquè n'hi ha moltíssims a Hollywood i, evidentment, aquí sí que poden disposar de tots els mitjans i els recursos econòmics, afortunadament, que no és el cas del que passa a Europa. A nivell europeu, i concretament a nivell de l'estat espanyol, tenim un productor que produeix les seves pròpies pel·lícules i produeixen d'altres, com són els germans Almodóvar, la productora es diu El Deseo, el Pedro i l'Agustín, i han produït, evidentment, totes les seves pel·lícules, moltes d'elles que han travessat, Cannes, també han arribat a Hollywood, en algun cas ha guanyat algun Òscar, en pel·lícules com Volver, Madres Paral·leles, Dolor i Glòria, etc. Són, per mi, referents. El seu cinema pot agradar més o menys, però és evident que fan una feina important i que tenen un nom dins el cinema espanyol. Belén Atienza és una altra de les productores importants de Apache Entertainment. Va produir L'Orfanato, Lo Impossible, Jurassic World, El Regne Caigut. És l'última pel·lícula que encara s'ha d'estrenar del Bayona. És una productora que ha fet moltes produccions a nivell de l'estat espanyol, però que això, treballa moltíssim colze a colze amb el Bayona. I l'última pel·lícula, l'última entrega del Jurassic Park, Jurassic World, està a punt d'estrenar-se i es veu que també serà a qui li agradi aquest món dels dinosaures.
A mi.
Sí,
jo n'aniré a veure. Sí.
Andrés Vicente Gómez, un altre dels productors de renom, a més amb pel·lícules i clàssics, la seva productora es diu Lola Films, va fer, entre altres, Els soldats de Salamina, Nascut rei, aquesta pel·lícula que va coproduir amb aquesta productora anglesa amb la que va treballar, que us comentava al principi del Villaronga. L'Àlex Pina, aquest és un productor bàsicament de sèries, la seva productora es diu Vancouver Media i és el productor de sèries com La Casa de Papel, Esquí Rojo, etc. I després venim a casa, tot i que és de casa, però també té no té fronteres perquè treballa arreu del món, que és el Jaume Roures, per mi és el productor de referència de Catalunya. Ell és el propietari de MediaPro i ha produït molts directors i últimament té un feeling, sobretot amb el Woody Allen, li va produir Vicky Cristina Barcelona, li ha produït dues més i l'última que ha produït va ser El Buen Patrón, que és un pel·lículon també. L'Andreu Buenafuente, un dels altres productors importants de casa, aquest dedicat bàsicament sobretot a temes de televisió, però també ha produït i coprodueix pel·lícules de ficció i pel·lícules documentals. És una de les productores del Terrat importants de casa. I després hi ha un altre nivell, potser no tan importants com aquests que he dit, sobretot a nivell de recursos econòmics, el Xavier Atance, de BNC, va produir Fènix 1123, el cadàver d'Anna Fritz, etc. L'Albert Serra, un altre productor, director d'Underground Films, aquest en parlàvem abans de començar el programa, que igual ens dona una sorpresa, perquè els veu que la projecció ahir a Cannes de la seva Pacification, que en francès es diu Tourment sur les îles, va ser l'èxit, van estar 7 minuts aplaudint-lo. És un personatge, s'ha creat de fet un personatge... Ell sol és un tio... Va estar aquí el Ficat. I, de fet, quan parles amb ell fora dels focos mediàtics, és com nosaltres, vull dir, hi pots parlar de tu a tu sense cap problema. Però s'ha creat una àurea, ell diu que és el millor director del món, que les seves propostes són úniques, certament són úniques, I aquesta última pel·lícula es veu que ha durat 2 hores 40 minuts. Va haver gent que la va aplaudir moltíssim, però va haver gent que va marxar quan va començar o quan s'acabava, perquè no la podien suportar. I ell, això li encanta, perquè diu que aquest és el cinema, quan crea passions tan dispares d'una banda a l'altra.
Curiosa.
Podria ser, bueno, que donés la campanada i que aquest cap de setmana s'endugués la Palma d'Or del Festival de Cants. A mi m'agradaria, és un tio que em cau molt bé.
Tot va venir, no, el Ficat?
Sí, va venir el Ficat.
I bé, no? Teníem una mica de por.
Sí, a mi em feia molta por.
Que teníem una mica de por.
Perquè tenia unes exigències que han acabat, quan va ser aquí, van veure que, bueno, que tampoc era per tant, perquè això, a la distància curta, és un tio de lo més normal. I ja us dic, es crea una imatge que se la treballa molt bé. Després tenim l'Albert Serra, el Tono Folguera, del que ja n'he parlat, l'Astromèdia, és, diríem, el productor de moda, perquè està tenint molts èxits i molts més que en tindrà. Té també una pel·lícula de la que no hem parlat, que va estar a punt d'arribar al Ficat, però que no ha vingut perquè l'han agafat a Sant Sebastià. Ja en parlarem quan arribi el moment. El Lluís Miñarro, de Disaeta, el Ventura Pons, el malaurat Ventura Pons, tinc malaurat, encara es viu, perquè no. Ja no fa res. Pobret, ja s'ha fet gran i, a més, des que va tenir l'accident ja no fa res més, però la seva productora, Els Films de la Rambla, va ser una productora amb la que va produir la major part de les seves pel·lícules i moltes també no seves, i per mi sempre serà un referent perquè és dels pocs directors que ha treballat sempre, sempre en català.
A més, ha vingut al Ficat moltíssimes vegades.
Moltíssimes vegades. I un és amb més Ventura que altres.
Exactament.
Ventura Pons.
Exacte.
El Ramon Térmens, també un productor-director, Segarra Films, aquest és un tio que em cau molt bé també, va venir amb la dona il·legal i és una persona molt propera. Segarra Films és la seva productora i amb la que ha fet coproduït també documentals i sempre fa temes de denúncia social. El Norbert Llaràs, d'Helena Producción, que el tenim en el guany en el festival com a membre del jurat. El Paco Poc, del Malleric Films, també l'hem tingut al festival, també ha estat membre del jurat. L'Albert Soler, també membre del jurat, la seva productora Minimal Films. El Ventura Durall, de Nanuc Films, productora petita, però també pel·lícules interessants. I ara passem a les dones, que també cal reivindicar-les. La més important, la que més ha treballat i la que més s'ha projectat internacionalment, és la Isona Passola, la seva productora Massa d'Or. La Míriam Porté, importantíssima, la seva productora Distinto Films, que és la que enguany rep l'homenatge del Ficat i, a més, amb tots els honors, perquè se'l mereix. La Valerie Delpierre, d'Inicia Films, que va ser la que va produir Estiu 1993, curiós, perquè sempre em pregunto com és que amb l'èxit que va tenir no ha coproduït després també la d'Alcarràs, i és una cosa que li he de preguntar al Tono Folguera. La Carla Suspedra, important també aquesta productora, és la productora de la Miss Wasabi, que no li sonarà a ningú, però si us dic que és la productora de la Isabel Coixet, us sonarà més. I després ha treballat també i treballa per Avalon, que és una productora que té una base ja més a nivell nacional. I finalment una altra productora important i que també hem tingut productes seus al Ficat és l'Àngels Masclans. I bé, no sé si he aclarit alguna cosa o no, però doncs és tot el que us volia explicar sobre les
el complicat món de la producció.
Complicat i interessant.
Sí, sí, interessant, sí.
Jo, si fils, tornés a néixer, seria productor.
Series productor?
Seria productor. Fixa't. I a vegades he dit, si tingués diners, però no, encara que no tingués diners, perquè els diners realment arriben.
Els busques, no?
Els busques, els busques. I per tant, és una feina que m'apassiona.
Clar, imagino que no tots els productors ja tenen diners, que igual han començat de zero, no?
Efectivament, i n'hi ha molts que s'arruïnen, i n'hi ha molts que s'empenyoren la casa i que passen penúries i que no recuperen i que tot el que han invertit. Però bueno, és el que m'explica el Tono, que moltes vegades unes produccions compensen a les altres i que es tracta un joc d'equilibris i d'anar sobrevivint i sobretot això, intentant aportar cultura i aportant bon cinema i a més això, jo, aquests productors que són valents i que no ens han marxat fora de Catalunya i que continuen apostant pel cinema en català, jo aquests xapó
i s'han de recolzar, clar.
I s'han de recolzar. Sí.
Molt bé, doncs ho deixem aquí de cine, tornem la setmana vinent.
Doncs molt bé, gràcies.
Que vagi bé la setmana.
Vinga.
Adéu.
Adéu.